IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició a Eivissa i Formentera.
Amb Elena Gregori.
Parará per la via d'emergència a l'estació elèctrica del tanc de tempestes del port d'Eivissa, variada per les pluges de la borrasca Alice, l'estació elèctrica que també permet bombejar totes les aigües residuals procedents de Dalvila funciona ara mateix amb un generador les 24 hores del dia per continuar bombejant les aigües residuals i evitar que acabin a la mar. De seguida ampliem aquesta informació. Avui és 21 d'octubre, dimarts. Avancem ara altres titulars del dia amb Alberto Ferrer i Felipe Bosch al control tècnic. Denuncien el botellot il·legal adreçat a menors a la Policia Nacional.
El Centre d'Estudis de Prevenció de Conductes Addictives del Consell d'Eivissa convida les associacions de familiars d'alumnes a demanar a la plataforma el bloqueig del perfil.
I setè dia de vaga a les residències de Sasserra, Can Blai i Can Raspalls.
El sindicat CESIF i el govern es reuneixen avui matí al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes per desencallar el conflicte laboral d'aquests treballadors.
Efecte nul de la limitació de vehicles.
És el que diu la Navi Liera Baleària demana al Consell que adopti altres mesures per regular el volum de cotxes de no residents a l'illa. Segons l'estudi realitzat per la Naviliera, han deixat de venir 248 vehicles de mitjana al dia.
I pel que fa al temps, avui tindrem intervals nuvolosos. A partir de la tarda, la temperatura màxima fregarà els 24 graus i la mínima no baixarà dels 20. El vent bufa avui moderat de l'oest. Com dèiem, l'Agència Balear de l'Aigua repararà per la via d'emergència l'estació elèctrica del tanc de tempestes del port d'Eivissa, avariada, recordant, per les pluges de la tempesta Alice. Abacuà té la declaració d'emergència i està previst que les obres comencin aviat.
L'estació elèctrica, que també permet bombejar totes les aigües residuals procedents de Dalvila fins a l'antiga depuradora de Vila i posteriorment a la planta de Sacoma, va quedar inundada i va afectar la instal·lació elèctrica. Ara mateix funciona amb un generador les 24 hores del dia per continuar bombejant les aigües residuals i evitar que acabin a la mà. Emeterio Moles és el gerent d'Abacuà.
Ya lo tenemos en el puerto de Eivissa, que allí tenemos una estación de bombeo de aguas residuales que pusimos en marcha provisionalmente con un grupo electrógeno y demás por emergencia, y tenemos que lograr poner también en marcha el sistema de bombeo de pluviales porque toda la instalación eléctrica de aquello quedó inundada e imposible de operar. Entonces hemos hecho la compra por urgencia de equipos, el consejero ha declarado la emergencia para todo esto y esperamos tener buenas noticias. Mañana la va a visitar el director general.
D'altra banda, el director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, ha advertit que, tot i que els dos episodis de pluges podrien haver permès recarregar els aqüífers, Eivissa seguirà almenys dos mesos més en alerta per sequera.
Bueno, no sortirem de l'alerta, no hem de pensar ni ens hem de relaxar en absolut perquè els nivells dels aqüífers ja sabeu que estaven en el 26%. Veurem amb quina repercussió tindran, però la situació d'alerta almenys estarà dos mesos més vigent.
Avui a les 11 està prevista la visita del director general de Recursos Hídrics i el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vila a l'estació de bombers del port i també a altres infraestructures del cicle de l'aigua afectades per les darreres pluges.
I més assumptes, perquè la Naviliera Baleària demana al Consell d'Eivissa que adopti altres mesures per regular el volum de cotxes de no residents a l'illa. La Naviliera assegura que la limitació d'aquest estiu ha tingut un efecte nul per reduir la saturació.
Segons l'estudi realitzat per la Naviliera, han deixat de venir 248 vehicles de mitjana al dia, cosa que consideren poc significativa perquè el parc mòbil d'Eivissa és de 96.000 cotxes. Adolfo Torres és el president de Baleària.
L'elefant està en la isla. L'elefant està en la isla. No és el transport marítim la causa del problema. Sin embargo, lo más sencillo, el mensaje más fácil de hacer llegar, es que los coches vienen en el barco, que no vengan coches en el barco, y todo el mundo contento. Yo creo que exige una reflexión, que exige una revisión.
Utor assegura que la mesura ha castigat les navilieres i probablement hauran de reduir connectivitat i pujar preus dels bitllets, fet que perjudicarà els residents. Segons assegura, el transport de cotxes ha baixat un 25% i un 30% el nombre de passatgers.
Habrá ajustes a la freqüència, ja hemos tenido alguna i possiblement tengamos alguna más, que eso afectará la conectividad de los residentes, es pegarse un tiro en el pie, y puede haber ajustes a los precios, y cuando hablamos de ajustes a los precios no podemos hablar a la baja.
I més assumptes, perquè la companyia Iberia, una de les aerolínies que opera amb més vols interilles entre Eivissa i Mallorca, justifica l'augment del 30% dels preus dels bitllets amb les dificultats econòmiques que viuen les aerolínies. A més, assenyalen que les tarifes feia just 12 anys que no s'actualitzaven, a diferència de la ruta canària, que també és d'obligació de servei públic i ja s'ha actualitzat en dues ocasions. Els preus modificats el passat abril tenen l'aprovació de la Direcció General d'Aviació Civil, ja que la ruta interilles, recordam, és de servei públic.
Els viatgers freqüents entre Eivissa i Mallorca, com l'estudiant Marina Colomar, ho corroboren. Els preus dels vols han pujat molt els darrers mesos.
Estava bastant més car. Jo abans un bitllet me costava igual la meitat de preu, uns 33 euros, i ara m'està costant el doble. Jo l'any passat venia quasi cada fin de setmana i aquest any m'estava obligant a no poder venir tant. He vengut només 3 vegades perquè no puc venir pel preu.
I avui, cap a les 9:30, els treballadors de la Fundació per la Dependència es citaran amb el govern, al TAMIP. Avui és el 7è dia de vaga i en la trobada esperen arribar a un acord i acabar amb el conflicte laboral.
La vaga està tenint un seguiment del 90%. Els treballadors demanen l'equiparació salarial amb el personal contractat directament per l'administració, és a dir, entre uns 200 i 500 euros més al mes. Aquests dies d'aturada han estat acompanyats de concentracions diàries dels treballadors davant la Conselleria de Famílies i Benestar Social i Atenció a la Dependència.
I el Consell d'Eivissa ha denunciat la convocatòria d'un botellot adreçat a joves d'11 a 19 anys que s'ha difós a les xarxes socials. El compte d'Instagram anima els menors d'edat a consumir alcohol i a vapejar. Ens informa Dani Manau.
El Centre d'Estudis i Prevenció de Conductes Addictives del Consell d'Eivissa ha denunciat els fets a la Policia Nacional. L'organisme ha convidat les associacions de familiars d'alumnes a demanar a la plataforma el bloqueig del perfil que ho promociona, que ja tenia més d'un centenar de seguidors, la majoria de molt curta edat. Belén Albite és la directora del CEPCA.
Y claro, es que las edades van desde los 11 a los 19 años, ¿no? Que esto es lo que a nosotros nos ha alertado mucho. De hecho, si miramos los perfiles de los seguidores que tienen, que de momento no tienen tampoco demasiados, pero bueno, ya estaban empezando a moverse un poco, es todo gente muy, muy, muy joven.
La Conselleria de Família del Govern també ha condemnat la convocatòria d'aquesta botellada. Esther Balaguer és la directora de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència.
Exigim als ajuntaments i a les forces de seguretat i a les plataformes de difusió digital que reforcin la coordinació per a prevenir aquest tipus d'esdeveniments, detectar convocatòries i desactivar la seva difusió. Així mateix, demanem a les famílies que mantinguin una comunicació oberta amb els seus fills i filles i que supervisin la seva activitat en xarxes.
Tant des del Consell com des del Govern han demanat als pares que tinguin cura de conèixer a quines festes acudiran els seus fills menors, especialment a les festes de Halloween de la pròxima setmana.
I en esports, la destitució de Paco Gémez, que encara no és oficial, centra avui l'actualitat a l'inici d'aquesta setmana de la UD Eivissa. Víctor Sancho.
Bon dia. A aquesta hora del matí el cordobès encara no té la confirmació del seu comiat. Fins a darrera hora de la nit, segons s'ha pogut saber IB3, el tècnic no havia rebut cap informació per part de l'entitat. Ahir es va reunir el Consell Administratiu de la UD Eivissa que comanda la família Salvo i, tot i que no és oficial, va decidir la finalització de la segona etapa de Gémez a l'entitat de Can Mises. El mal joc i resultats abans de la victòria a Múrcia, les darreres polèmiques al voltant de les declaracions de Gémez a sala de premsa i un viatge per celebrar una festa familiar de l'entrenador, tot plegat, haurien espitjat la directiva a prendre aquesta decisió que previsiblement anunciarà avui. Gémez ha dirigit 57 partits al club, el que més en la història de l'entitat, i marxarà després d'una darrera victòria agònica a Múrcia. Deixa l'equip en 8a posició a 2 punts del play-off d'ascens. El nou tècnic, que tot apunta serà Miguel Álvarez, ex-Villarreal B, deixa en herència un equip que ha d'elevar el nivell col·lectiu, sobretot tàcticament. Segons hem pogut saber, Álvarez va arribar ahir a la nit de Barcelona, on resideix, però fins demà no dirigiria la primera sessió. Seria el 7è entrenador en la història del club en 10 anys.
I avui més coses en les previsions de la jornada. L'Audiència Provincial jutja un home que va abusar de la seva neta de 7 anys a Eivissa.
Els fets van passar quan la seva mare va partir un moment de casa i va deixar la menor a càrrec seu. Està previst que la vista prèvia del judici sigui demà.
I precisament demà dimecres es jutja un home acusat de violar una dona a Sant Antoni de Portmany.
La Fiscalia sol·licita que sigui condemnat a 6 anys de presó i que indemnitzi la víctima en 15.000 euros per un delicte d'agressió sexual. Els fets van succeir l'agost del 2020.
I amb aquesta informació arribam a les 8:55 del matí.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8 i 55 minuts. Moment per la cultura, però abans de la cultura volen recordar el catedràtic i especialista en història medieval, Antoni Riera i Melis. Antoni Riera i Melis ha mort als 80 anys, nascut a Sant Llorenç d'Escardassà, poble del qual era fill il·lustre. Va estudiar a la Universitat de Barcelona, on va ser catedràtic emèrit d'Història Medieval.